aquests dies ens fem farts de parlar de protestes, de reclams del govern i de malestar entre la comunitat d'agricultors i ramaders, però enmig de tot això hi ha un altre col·lectiu que fa molt temps que també manté una lluita i que ara s'està fent sentir de nou. Estem parlant dels sindicats educatius, que dilluns van engegar una nova campanya que es diu Ens falten més mans. El títol és prou explícit del que demanen, però per altra banda, la setmana passada també sabíem que el departament va tornar a canviar la data d'inici del seu curs escolar, ara serà el 9 de setembre, no és el 12, tal com reclamen molts mestres, tampoc és el 5 que es va establir en l'anterior conseller. Avui fem un repàs d'aquestes i altres qüestions i per això ja podem saludar la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda.
Hola, molt bon dia.
A veure, ens falten més mans. És el lema de la campanya que heu engegat arreu del país. Quantes mans fan falta més encara per que els centres vagin bé?
El doble.
El doble de les que hi ha, eh?
No. La campanya el que reclama és més recursos per poder tenir una escola inclusiva. Una escola inclusiva, no? Tenim un decret meravellós en què assenta unes bases que fa que tot l'alumnat tingui cabuda en els centres educatius, en igualtat de condicions. Uh-huh. Perquè això sigui possible, calen recursos. I aquests recursos no només passen per enviar quatre recursos humans o quatre especialistes uh-huh. Mal distribuïts i mal aprofitats, sinó en crear les condicions necessàries perquè un alumne tant tingui necessitats específiques de suport educatiu o no, estigui ben atès, rebi l'atenció que necessita. Per tant, els recursos han d'anar encarats a que tot l'alumnat d'un grup classe estigui ben atès. I això, aquestes condicions avui en dia no hi són. Per tant, necessitem que es posin tots aquests recursos. Si volem tenir millor atenció individualitzada per tot l'alumnat, per poder atendre'ls a tots en condicions, necessitem reduir ràtios. És evident que tenim les aules massificades. Si anem a qualsevol centre a Manresa, les aules estan massa plenes d'alumnes amb necessitats diverses. I quan dic necessitats diverses no vull dir específiques, vull dir necessitats diverses. Cadascun de nosaltres som diferents i, per tant, tots necessitem coses diferents. Per poder donar el que necessita cadascú, no podem tenir grups de 25, 30 uh-huh. i 40 alumnes.
Clar,
això és inviable.
Quan estaríem parlant d'uns 15 alumnes per classe, menys?
15 alumnes per classe, a infantil fins i tot menys. Jo sóc mestra d'infantil i sé que parlo. I posat els especialistes que necessitem a doblar plantilla per poder desdoblar grups, això està clar. Aprofitar la davallada demogràfica per reduir ràtios. Uh-huh. Però això no ha de significar tancar grups a la pública o reduir l'oferta pública. L'oferta pública ha de ser la mateixa, l'oferta de places públiques, sinó que el que s'ha de fer és mantenir aquesta oferta pública uh-huh. i que això possibiliti tenir menys alumnat a l'aula. I això per una banda, i per l'altra accelerar també la reducció de ràtios a la resta de grups. Però a més, necessitem més dotació de personal, necessitem personal professionalitzat, tant docent com d'atenció educativa. I després necessitem els espais necessaris, les hores necessàries, perquè nosaltres ens puguem reunir uns i altres per programar, no? Acordar com atenem a l'alumnat en base a les seves necessitats.
Clar, si no vaig equivocada, aquest curs 2023-2024 ha començat amb almenys 1.000 professors més, o més personal. Entenc que no és el que demaneu en aquest cas o no és suficient, no?
No, perquè aquest personal de més que ha començat és perquè ha augmentat la necessitat de places, uh-huh. no? No és perquè hagin reduït ràtios o perquè ens hagin dotat de més plantilla per donar més reforç, no. Uh-huh. És senzillament que, per exemple, bàsicament tots aquest professorat ha anat alguns en grups d'I3, que al reduir i 3 i 4, que al reduir la ràtio fins a 22, això suposa que en algun centre sí que s'hagi de menester algun professor més, alguna docent més, però en el cas la majoria de docents que s'han dotat de més és de la FP, que ha augmentat la demanda.
Uh-huh. Dilluns, a la presentació que vau fer, en aquest cas a Girona, a les Terres de Girona, el pare d'un nen amb TDA deia això que sentirem ara, a veure si ho podem escoltar.
Nosaltres com a família estàvem mirant d'impulsar alguna iniciativa d'aquestes perquè veiem que la Generalitat no compleix el decret que va fer i nosaltres com a família estem molt cansats de burocràcia i sobretot que no posen els recursos necessaris pels infants. O sigui, els nens si necessiten un pedagog l'han de tenir. És la base del país.
Ell parla de que no es compleix un decret d'escola inclusiva, el que comentaves ara, sí, de la Generalitat. Ben bé que establia aquest decret i fins a quin punt no s'ha arribat a incomplir, segons el que dieu?
Sí, justament aquest decret el que fa és això, és dissenyar com ha de ser l'escola inclusiva i quines mesures calen, no? O quines intervencions s'han de fer i quines mesures calen. Les mesures tant són de suport universal, que vol dir que és per tot el grup classe, o per tots els grups, per tot l'alumnat, com addicionals o intensives. Addicionals o intensives són aquell alumnat que necessita un suport per poder evolucionar en igualtat de condicions que la resta de l'alumnat, que no necessita aquest suport, diguéssim, específic. Uh-huh. No? El que és suport addicional és aquell alumnat doncs, que té problemes o retards a l'aprenentatge, però que amb ajuda doncs, pot arribar doncs, a assolir aquesta dificultat. I el que és intensiu és aquest alumnat ja amb necessitats educatives especials, les discapacitats, les disminucions, uh-huh, aquest alumnat doncs, que ja aquest problema, per dir-ho d'alguna manera,
aquesta diversitat,
diversitat
sí.
Per vida i que sempre necessitarà un suport per poder caminar com la resta dels seus companys i companyes.
Clar. En aquest cas, evidentment, vosaltres el que demaneu sobretot és aquesta baixa de les ràtios, però segurament hi ha molts centres que potser no poden posar més classes, no? I, per tant, posar menys alumnes perquè no tenen més espai. Ara, la setmana passada parlàvem, per exemple, del Pius de Manresa, que estava ja per
rebentar,
el màxim de les seves possibilitats de nombre d'alumnes, no? En aquest cas, què s'hi pot fer? Perquè, clar, potser ho demaneu menys ràtios, però no és possible fer més classes per espai.
Codocència. S'envia més, es doble la plantilla i que hi puguin haver dos docents a l'aula, per exemple. Mm-hmm. Això és una manera prèvia de, mentre no es construeixen els espais addicionals per poder fer créixer els edificis, que també és un altre tema doncs que tenim, l'acondicionament,
no?
Dels edificis escolars, climatitzar-los i també doncs, donar cabuda a aquesta possibilitat, però mentre no es pot fer i no hi ha espais, doncs fer codocència no és el mateix quatre mans i quatre ulls a l'aula, uh-huh, que dues. Uh-huh. Per això nosaltres, la nostra campanya, vam dir ens falten mans.
Sí, sí.
Però ens falten mans en tots els sentits, per poder reduir ràtios, per poder tenir més personal a l'aula per atendre a tot l'alumnat, personal docent i personal d'atenció educativa, per poder tenir hores per coordinar-nos amb els equips psicopedagògics que ens venen, o externs, tots els recursos externs que venen al centre i que venen doncs, a posar, doncs, diguéssim, recursos d'atenció a l'alumnat, etcètera, etcètera. Mm-hmm.
En aquest sentit, vosaltres, aquesta és una demanda que fa molt temps que traslladeu al govern. La resposta seva quina és?
Ells sempre destinen alguna partida, però per enviar, el que he dit, quatre recursos, mm-hmm, que ara els treuen d'aquí i els posen allà. Però l'augment real no hi és. I tampoc aquesta voluntat de reduir ràtios. De fet, una de les circumstàncies que ens trobem cada vegada que hi ha sobre el període de preinscripció és que tanquen grups a l'escola pública, a la concertada, no? Uh-huh. A la concertada mantenim els concerts i tanquen grups a l'escola pública. Això seria el moment ideal per mantenint l'oferta pública, uh-huh, per reduir ràtios. I, en canvi, es dediquen a tancar grups. Això és bastant anar en la línia contrària a lo que hauria de ser en clau d'escola inclusiva. Per això també les famílies, sobretot les famílies que més conscients són les que tenen fills.
Aquests fills, no? Sí,
fills,
sí.
I filles, doncs, amb discapacitats, amb disminucions, que veuen doncs, que els seus fills i filles no tenen el recurs necessari, però és que totes les famílies haurien de ser conscients de que si aquest alumnat no està ben atès, el seu fill o filla tampoc ho estarà. I no volem dir que nosaltres, els docents, no estem atenent bé els alumnes. Nosaltres, evidentment, que fem tot el que podem, però no som superherois. Mm-hmm. I evidentment, si jo tinc 30 alumnes a l'aula i tinc 4 o 5 alumnes que necessiten una atenció individualitzada i no tinc les mans necessàries, si ja tinc amunts, deixo d'atendre els altres.
Mm-hmm. Totalment. A veure, portem un gotet d'aigua,
sí,
Iolanda,
a veure
si ho arreglem. En aquest sentit, en aquest temps hi ha hagut un canvi de conselleria, de conseller, no, en aquest cas hi ha una consellera, l'Anna Simó. M'agradaria saber també la relació amb ella, no sé si en comparació, en comparació al final, amb González Cambray, com va? Si creieu que es pot arribar a més acords, si les converses van a millor o no?
Bé, nosaltres sempre veiem que, a veure, la línia és la mateixa, és del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, que tenen una línia ideològica molt clara i van, posin el conseller que posin, aniran en la mateixa línia. Aquesta consellera vol donar una imatge de més diàleg de la que realment tenia el conseller Cambray, que va cometre el gran error d'entrar a la seva... diguéssim, a càrrec, imposant les mesures. I, clar, això va generar aquesta sublevació de tota la comunitat educativa. No només vam ser els docents, sinó que va ser tota la comunitat educativa. Se'ns va posar tots en contra. Tu no pots legislar a les esquenes de la comunitat educativa. Llavors, la consellera Simó és una mica més intel·ligent. I ella vol intentar arribar a un cert consens o una certa pau. I llavors, en el tema de la tria de l'edat a final de curs, sí que va venir primer a la mesa sectorial a parlar amb la part social i després se'n va anar al Consell Escolar de Catalunya, que és on hi ha representació de tota la comunitat educativa, i al final va decidir posar una data sobre la taula. Però també va ser... d'una forma que al final ens ha decebut. Ens ha decebut perquè en principi semblava que volia arribar a un acord i signar un acord perquè aquesta data ja quedés establerta de forma fixa i a canvi, en contrapartida, nosaltres bloquejàvem el juliol com a mes de formació, millorant tot el tema de la formació perquè s'ha de fer un treball de millora i que això sí que hem començat a fer-ho conjuntament, cosa que és un factor positiu. Però, estàvem en això. I abans de que... O sigui, ens ho van vendre d'aquesta manera i després ens vam trobar que la consellera ja anunciava la data.
De fet,
aquí...
podem escoltar el moment i el com ho va dir, perquè crec que d'aquí també podem seguir parlant aquest com va anunciar-ho.
En la idea que l'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional.
Clar, ella, aquí és el que et dic, que crec que hi ha dues coses que val la pena comentar. La primera és aquesta frase que diu que l'avançament escolar és positiu pels alumnes, sobretot els més vulnerables, que és precisament dels que parlàvem ara. Per la cara que em fas és que no hi esteu d'acord.
Home, és que a mi em fa molta gràcia que diguin favorable a aquest alumnat quan després aquest alumnat està abandonat tota la resta de curs. Vull dir que això no és la solució per l'alumnat vulnerable, avançar el curs 2 dies. Si realment estem preocupats per aquest alumnat, aquí hi ha d'haver aquest tema d'anar més enllà de l'escola. L'escola no pot resoldre els problemes d'aquest alumnat només. Només pot educar aquest alumnat perquè en un futur pugui tenir oportunitats. Però la societat o el govern ha de crear una societat perquè aquest alumnat en tots els àmbits, en tots els espais, hi tingui cabuda. Aquest alumnat, quan surt a les 5 de la tarda... molt d'ell no pot anar a extraescolars com la resta. Vale, molt bé, avancem el curs. I què? Solucionem 2 dies? 2 dies d'aquest alumnat? 2? I la resta de curs? I la resta d'hores que no està a l'escola? Què? Què se'n fa d'aquest alumnat?
Tot i això, ella, ben clara ho va dir, diu, em refermo en que mentre jo sigui consellera, deia, no es farà, es començarà el curs més tard de l'11 de setembre. A les converses aquestes que comentaves que havíeu tingut amb aquest acord que havíeu arribat de negociar la data, es parlava del 12 de setembre o sempre s'han mantingut ferms en abans de l'11?
No, ells sempre s'han mantingut ferms. Això no ve de la consellera ni venia del Cambrai, això ve del president de la Generalitat. O sigui, això és una decisió presa de partit, i liderada pel president Aragonès. Llavors, no sabem en base a què, perquè no realment tots els arguments que es donen no s'aguanten per enlloc, que si el feminisme, que si, bueno, és que...
El feminisme?
Sí, el quan el Cambrai ho va anunciar va dir que era una mesura també feminista, i vam dir, ostres, de veritat, bé, és igual, no entrarem en el tema perquè és indignant, però és una mesura de partit, no té més. I fins i tot jo crec que la consellera s'hagi afanyat a donar la data sense esperar l'acord és perquè hi ha hagut alguna pressió, no, o més aviat desavinences de partit, no? En què alguns continuen veient que s'ha de començar el dia 6 i la consellera ha volgut fer aquest acostament una mica a la comunitat educativa que demanava que com a mínim hi haguessin dies de preparació. Nosaltres com a USTEC hem continuat defensant
us
que havia de ser
ferms amb
el 12, dia 12.
I aquí és on vull anar a parar. Us manteniu ferms en el 12, comenceu el 9, ara ho comentaves, són dos dies al final hàbils, i dieu, no hi haurà temps o no hi ha prou temps per preparar tot el que hem de preparar. Llavors, segurament vosaltres, des de la comunitat educativa, teniu molt clar tot el que s'ha de preparar, i la resta de la gent tinc la sensació que no acabem de saber o no s'acaba de saber què és el que cal preparar, i per això t'ho demano. En aquests 6-9 dies hàbils de setembre abans de començar el curs, què és el que cal fer i que per això reclameu més temps?
Sí. En aquests dies, sembla que no, però es dissenya tot el primer trimestre. Pràcticament, una mica el curs, perquè se senta, bueno, hi ha un projecte educatiu de centre, però, bueno, en base a aquest projecte educatiu de centre, una mica dissenyes les activitats que faràs al llarg del curs i planifiques, doncs, com les duràs a terme almenys el primer trimestre, i si no l'acabes d'acabar, però ja tens el disseny fet. Però és que, a més, molt professorat arriba el dia 1 de setembre. No és professorat que porten ja temps... No.
Professorat nou de zero,
professorat nou de zero arriba el dia 1 de setembre. Val? Les adjudicacions d'estiu, que es fan a finals de juliol, a finals de juliol, es donen les destinacions provisionals. De definitius, en els centres acostuma a ser un 10% de la plantilla o un 20%, i en el millor dels casos, un 50%. Però la resta és gent nouvinguda. Per tant, aquestes persones s'han de situar, han de saber quin és el projecte educatiu de centre, han d'anar a la seva aula i acondicionar l'aula, s'han de reunir amb els companys i companyes i crear equip, tant de claustre com l'equip, doncs, que sigui de nivell o de cicle. T'has de coordinar amb les famílies, has de fer reunions de famílies, has de reunir-te amb els equips externs, també, amb els recursos, bueno, amb els serveis externs que venen a donar, doncs, atenció a cert alumnat, etcètera, etcètera. O sigui, bueno, i burocràcia mil, perquè omplir papers i pla anual i la programació d'aula, i bueno, és que t'emportes la feina a casa.
Hem parlat de l'avançament del calendari, hem parlat d'aquesta necessitat de més tècnics, de suport, de baixar les ràtios. Molt breument, perquè ens queden 3-4 minutets, però hi ha alguna altra qüestió que ara mateix estigui, doncs, molt a l'ordre del dia pel que fa a les demandes que teniu vosaltres ara mateix?
Doncs sí. Nosaltres ara encetarem també una campanya que és pel poder adquisitiu del personal, tant docent com laboral. Perquè, a més denunciant la sobrecàrrega de feina que tenim, perquè ha entrat d'una forma, diguéssim, voluminosa, una burocràcia en els centres educatius que et passes més hores fent burocràcia que no pas realment planificar l'activitat a l'aula i planificant i coordinant l'atenció a l'alumnat. Llavors, tot això va molt lligat, una cosa amb l'altra. El que sí que estem veient, i és un fet que està preocupant fins i tot a la conselleria, estan molt preocupats és que falta professorat. I és per les males condicions en què estem sotmesos, entre la sobrecàrrega laboral i la mala retribució que estem rebent, que molts diran, home, no us queixeu. Doncs per la feina que fem i la responsabilitat que tenim, sí, estem sent, no estem ben prou pagats i som els més mal pagats de tot l'estat espanyol.
Els de Catalunya?
Els de Catalunya som dels més mal pagats. No estem a la cua, però sí que estem a la cua perquè, tot i que a nivell de retribució no estem a la cua, tenim Múrcia per sobre i Astúries, em sembla, però el nivell de vida de Catalunya no té res a veure ni amb Múrcia ni amb Astúries. Per tant, sí, som els més ben pagats. Aquí un docent li costa arribar, un docent que viu sol, li costa arribar a final de mes.
I ja per acabar ara sí, més que res perquè ens queda poc de temps, però us plantegeu de noves mobilitzacions, jornades de vaga, si aquests temes no avancen d'aquí al principi de curs?
Doncs jornades de vaga de moment no tenim sobre la taula, però possiblement amb el personal d'atenció educativa sí que hi haurà alguna mobilització. I nosaltres, amb el tema de la inclusiva, sí que en farem alguna de mobilització, perquè és un tema molt important, és un tema vital que l'escola, si no és inclusiva, no és. O sigui, és de vital importància i, per tant, calen els recursos. I ara, en un context de pressupostos, per això nosaltres hem engegat aquesta campanya, en un context de preinscripcions l'hem engegat perquè s'estan tancant grups d'I3, i per tant doncs anem fent aquest tipus de campanyes i vaga ja veurem, dependrà una mica també de com
de la camini, resposta,
de la
no?
resposta a perquè a vegades això va en funció...
Això és molt aleatori, no?
Exacte.
Aquests pressupostos que ja estan pràcticament aprovats, no sé si haureu arribat a temps a que això es pugui negociar.
No, és que perquè nosaltres ja hem fet tota la ronda de partits polítics per defensar, bueno, per portar-los i doncs totes les nostres demandes, això és una cosa que fem cada any, però com que al final els pressupostos els maneguen entre els tres grups polítics més predominants, ara han fet aquest pacte amb socialistes, estan esperant que Comuns doni l'okay, el donarà, segur, perquè no es barallaran per temes d'educació, per pressupost d'educació o de sanitat, per això no es barallen, però en canvi, per si fan un hard rock al... a Tarragona, amb tot l'impacte mediambiental que suposarà, per això sí. I llavors, nosaltres no se'ns té cap en compte, que és un altre tema que sempre denunciem. Avui, a la una, vaig al Parlament a la presentació de pressupostos, a prendre nota.
A prendre nota, no?, de veure què us cau.
Sí.
Recordem, estem parlant amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTE, que hem repassat bastantes coses. Em queda donar-te les gràcies per haver passat avui per la central a explicar-nos-ho i que vagi molt bé.
Doncs res, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.